Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julbe. Una vintena de tractors vinguts del Baix Llobregat i de l'Anoia bloquegen a aquesta hora l'entrada de Mercabarna per l'accés al Prat, una de les portes principals del mercat majorista. Minuts abans que arribessin els agricultors, fins a 7 furgonetes dels Mossos d'Esquadra s'han situat en línia, evitant que els vehicles poguessin accedir al recinte. En parla el responsable d'Unió de Pagesos del Baix Llobregat, Germán Domínguez, que es troba a les portes de Mercabarna.
La intenció ara hem cridat a la directora de Mercabarna perquè ens vingui a rebre. Al final tampoc té gaire sentit si ella no dona tampoc la cara. Li volem demanar tancar els altres accessos. Estem en el principal, però si ens desvien el trànsit dels camions amb producte de fora de la Comunitat Europea amb altres accessos que té Mercabarna, no estem fent res. Per tant, ara intentem amb Mossos coordinar-ho tot, fer-ho de la forma més pacífica possible.
Unes protestes que, com dèiem, tornen a la capital catalana i, de fet, el sector no descarta que es pugui tornar a veure la imatge dels tractors col·lapsant al centre de Barcelona si no s'atenen les demandes dels pagesos. Ho ha dit el president de Saja Lleida, Pere Roque, en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Tractors estaran a les carreteres mentre no es veguin que a tot això que és més urgent, de que s'ha de treure del damunt de la taula, pugui ser quadern digital, els pagaments que hi ha pendents, temes de finançament, etcètera, no se solventin en via ràpida. I això, t'ho torno a repetir, o sigui, és factible. No entenc com encara no s'ha dit de que el quadern digital no es farà.
I a aquesta hora del matí, quan són les 11 i gairebé 2 minuts, també amb la mirada posada al port de Tarragona, on hi arribaran pagesos provinents de diverses localitats com Valls, Reus i el Morell o l'Aldea i Falset i a Girona. Els pagesos han aconseguit tallar la P7 en els dos sentits, a l'altura de Pontós, a l'Alt Empordà, just on l'autopista creua per dalt de la Nacional 2, que s'ha bloquejat des de primera hora del matí. Els agricultors han entrat a la calçada, on han entrevessat troncs, pneumàtics i cables, i els han calat foc. N'estarem molt pendents, per tant, de totes aquestes mobilitzacions. Pagesos, a banda, l'actualitat política d'aquest dimarts passa per l'anunci de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que ha revelat que el Partit Popular va contactar amb els republicans durant l'estiu per negociar la investidura de Núñez Feijóo. Són declaracions a SER Catalunya.
Pot ser extraordinari o no, però va passar. És a dir, al final, no sé si ells tenien una mínima esperança de que nosaltres ens moguéssim, però això era impossible. Això sí que era impossible, perquè què ens uneix amb el PP? Res, no? I perquè només, insisteixo, només és possible un bloc, que és el bloc democràtic i progressista al Congrés dels Diputats. L'altre bloc del PP necessita Vox, a més a més.
Rovira també ha detallat que els va contactar el diputat popular Carlos Floriano i els va proposar la configuració d'una majoria. Una negociació que finalment no va tirar endavant perquè el bloc del PP que proposava també implicava incorporar Vox. La secretària general d'Esquerra també ha descartat que el PP treballi per resoldre el conflicte polític que hi ha actualment a Catalunya. I ja hi ha reacció dels populars. Fons del partit acaben d'assegurar que mai han establert cap tipus de contacte amb Esquerra per buscar aquests suports. Els populars asseguren que Floriano només va comentar i ho va fer de manera informal a una diputada que deixessin governar a Núñez Feijóo. Les 11 i 3 minuts, plana esportiva, comencem en motor, on estem molt pendents de la presentació del nou monoplaça de Ferrari, que aquesta temporada a la Fórmula 1, per aquesta temporada, d'aquí a una hora, a les 12, l'escuderia italiana mostrarà al món el cotxe amb què Carlos Sainz i Charles Leclerc esperen batallar pel Mundial. Després del fitxatge de Lewis Hamilton per aquest 2025, aquest serà l'últim Ferrari del pilot madrileny abans de marxar de l'equip. I en waterpolo, la selecció espanyola masculina s'enfronta avui a les 2 del migdia la selecció de Montenegro en el duel de quarts de final del Mundial de Doha. Ho farà disposada a classificar-se una altra vegada per les semifinals d'un gran campionat, ja que no hi falta des que va acabar novena al Mundial de Budapest, això l'any 2017. Espanya ha tingut 3 dies per preparar aquest duel i a més recupera dos homes clau com són Felipe Perrone i Bernat Sanahuja, que no van jugar l'últim duel d'aquesta lligueta contra Austràlia. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. D'aquí uns minuts, a partir de 12:15 del migdia, no es perdin la conversa de Joan Trias amb diferents directors de ràdios municipals, coincidint amb aquest Dia Mundial de la Ràdio. Parlaran amb diferents directors d'Arenys, Tàrrega i Ulldecona.
Ràdio Estel. Gairebé 6 minuts que passen de les 11 del matí i abans de continuar fem una reflexió que ens implica a tots i a totes. Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan. Com sabeu, Catalunya està en emergència per sequera i després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant, passant del 80% fins al 16% actual. Repeteixo, fins al 16%. Podeu consultar les restriccions del vostre municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda, és important estalviar aigua amb molts petits gestos. Per exemple, mireu, tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera i posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida a la caravana saludem a un filòsof. Saludem Leo Espluga.
Ràdio Estel.
Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21, a 2:15 de la tarda, al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó, dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda, al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana.
11 i 11 del matí, de seguida rebem en aquest estudi, com deia el filòsof Leo Espluga, per parlar una mica de filosofia millennial. Abans, però, deixeu-me dir, Dia Mundial de la Ràdio, que avui parlarem en aquest programa i volem posar en valor l'emissora local, la ràdio local. En parlarem avui amb una petita tertúlia amb el director de Ràdio Arenys, Antoni Cintes, Gemma Peris, directora de Ràdio Tàrrega, i Joan Nadal, director d'U Ràdio, de Ràdio Ulldecona, des de Terres de l'Ebre i el Maestrat. Tot això serà en aquest programa, perquè, com sabeu, és avui el Dia Mundial de la Ràdio, un dia en el que el Rafa Sanahuja... Rafa, bon dia, eh?
Hola, hola.
Avui ja ens has donat el bon dia amb diferents sintonies històriques del món de la ràdio.
Bon recull, eh? Tinc bon gust.
Jo t'anava preguntant alguna que no tenia controlada, la majoria sí.
Sí.
I m'agradaria jugar amb l'oient i amb tu.
Vale.
Tu sabries posar nom a cadascuna de les sintonies?
Sí, clar. Sí, sí, sí. Jo sí, ho tinc molt
clar. Les anem escoltant...
Perquè, a més, es va triar segons el meu gust,
eh? Sí, eh?
Sí, sí.
Les anem escoltant i anem descobrint quines sintonies són.
Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego!
Aquest és un clàssic.
Un clàssic. Tiempo de juego, que a més és el moment en què salten de la cadena SER a la COPE.
Sí, senyor.
Arriba el moment en què Pepe Domingo diu, en la cadena, i juga com... Perquè abans deia SER i ara diu COPE.
Mira, una altra.
Aquesta és la sintonia de la meva infantesa. La meva mare el posava a la cuina, mentre ella cuinava. I un dia...
Protagonistes con Luz de Olmo.
Exacte. Aquesta és la sintonia clàssica de la cadena SER. La cadena SER. De fet, la tallada quan diu cadena SER.
Fixa't.
Ara ve cadena SER.
En la cadena SER.
Un mestre de l'humor. Agafa la tradició dels grans humoristes. Les noches de Ortega. Vas a jugar a RAC1.
RAC1.
És RAC1.
Sí,
i sona sempre...
La sintonia de RAC1.
Sempre abans que el Joan Maria... El Fondi Pou. Aquest has dubtat, tu, aquest matí.
Aquest ha dubtat.
Super García.
Clàssica,
En la cadena COPE. Bueno.
Un altre gran clàssic, Rafa.
Aquí sona la veu de Gemma Nierga de fons en el meu cap.
Sí, absolutament.
La veu de Gemma Nierga. Hablar por hablar, que és el que fem tu i jo.
Sí. Sí.
El debate... Señores, aquí comienza... Ja ho diu, Luz del Olmo.
Del Estado de la Nación.
Tenien allà totes les senyories, recordem que era un debat...
Havia començat amb el Jardín de los Bonsais.
Sí, després es va transformar en el debate sobre Estado de la Nación, en Xumi Xúmez, Alfonso Ucía, Típico...
Un clàssic. Mira, en tenim més, encara.
Aquest és Goma Espuma, que han tingut diverses sintonies. Sí. Aquesta és l'originària d'Antena 3, quan ells eren uns gamberros allà.
Antena 3 Ràdio, eh?
Antena 3 Ràdio, sí.
Ho recorda, allò. I un clàssic de casa nostra...
Bon dia, són les 8.
Com Catalunya Ràdio.
Exacte. I fins aquí el recull. Molant, eh?
És xulo, és xulo.
A mi m'encanten aquestes sintonies.
Va, doncs de seguida en parlem, no d'aquestes que han sonat,
no,
no d'aquestes cançonats, sinó que anirem cap al món local,
que
abans
és,
però...
Que també és fantàstic.
Abans però saludem a Leo Espluga a aquesta hora, que és a punt d'entrar a l'estudi. Farem en directe, això.
Ah,
farem en directe.
Que entre per la porta de la història.
Que entre per la porta de la història Leo Espluga, ara mateix.
Endavant.
Que ja el tenim amb nosaltres. El Leo que ben bici. Espera't. Hola, Leo.
Què ha passat?
Què tal? Bon dia, eh? Espera't.
Espera, que es despulla, despulla en directe.
Tot. Estem retransmetent. Això és la ràdio, eh?
Home, i tant. Passen coses.
Passen coses. Passen coses. I ja està. Leo, què tal?
Estressat.
Sembla que... No, no, posem-nos seriós un moment, que em sembla que ha tingut un petit percance.
Slay.
Sí, home, no, el gremi de taxistes, que no...
Uau!
Sí. Sí? No ha acabat de funcionar.
Les cantonades...
No acaba de controlar-ho, eh?
Costa de vegades.
Estàs bé, però estàs sencer?
Estic bé.
Sí?
Sí, m'he fotut un susbo, estic bé.
Vale. Som-hi?
Mateu, jo us deixo que filosofeu. Vaig a
escriure
coses.
Sí, eh? Filosofar una miqueta. Gràcies, eh, Rafa?
Gràcies.
Anem a filosofar una miqueta, va.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, pues un cop més que saludem a Leo Espluga en aquesta secció de Filosofia Millennial per parlar una mica de filosofia. Leo, abans, però, de parlar de filosofia, sí, m'agradaria preguntar-te,
digue'm,
aquesta setmana, no només avui, no només ahir ja vaig començar-ho a fer, a preguntar uns quants col·laboradors. Deixa'm preguntar-te què és per tu la ràdio en un dia com avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio?
Avui és el Dia Mundial.
Uau.
Bon dia, Leo Espluga.
No, no em referia a això. Em referia al throwback de l'any passat.
Correcte.
Que també és el Dia Mundial. Ostres.
Sí, sí, sí. Sempre et toca, eh?
Sí, i mira que era dilluns, eh? Bueno, que...
Saps l'any que ve a quina hora et tocarà fer secció? A quin dia et tocarà fer secció?
A dimecres, no? Ostres, doncs... Crec que vaig respondre com que no ho sabia igual l'any passat, però
després d'un any de ràdio...
Sí. Pues et diria, jo crec que algo similar al que em veig l'any passat, que crec que és algo molt divertit, això és el primer. O sigui, davant de tot, per mi és divertit. És divertidíssim, això. Sobretot l'element del directe ho fa encara més divertit.
Sí, eh?
Sí.
De l'emoció aquella de... Ai, ai, ai.
Exacte, ai que la dic, perquè si la dius, pam, ja està. I té també com algo d'especial, que això jo també vaig dir, que jo crec que en un món tan hiperestimulat, que sigui un format només de veu,
sí,
crec que també està bé. No cal tot sempre el culte a la cara i a la persona i al gest.
Creus que ajuda més a la reflexió?
Jo crec que és un format que potser no reforça tant aquest rotllo tant del culte a l'estrella i a la persona, sinó que és una cosa més de simplement escoltar allò en què es diu. O sigui, crec que importa, pot importar més el contingut.
Està bé, això.
Sí, encara que, bueno, hi ha molta ràdio que s'està tornant vídeo, però bueno.
Sí.
Els TikToks.
Les xarxes socials.
Fem en TikTok i les seves conseqüències.
Sí. En fi, Leo, va, si entrem en filosofia, de què parlem avui?
Doncs mira, de cultura i natura.
Epa!
Toma ja.
Som-hi, comença com vulguis, això.
Sí, que és una cosa que jo moltes vegades, per aquí, quan soc aquí, dic que... No m'agrada la diferència entre la cultura i la naturalesa, no? I, ostres, sobre què vol dir això? Doncs, estava justament aquests dies llegint un llibre que està molt bé, de Jared Butler, que es diu Cuerpos que importan, que està molt interessant, la veritat, on parla, bàsicament, de com es materialitza el cos, no? I dic, bueno, doncs mira, aprofitaré i parlaré d'això, perquè és un tema que a mi m'interessa bastant, sobretot pels llibres de Haraway, amb Manifest Teamwork i de més, on parla de que potser aquesta diferència entre natura i cultura... És una mica... A qui serveix, no? O sigui, com qui surt beneficiat d'aquesta diferenciació? Perquè, clar, aquesta diferència entre la natura i la cultura permet moltes vegades que l'ésser humà es col·loqui a si mateix com a emperador d'un regne que potser no li pertoca. I llavors ens portem problemes com... El canvi climàtic, potser un canvi molt sonat d'això, d'aquesta visió de el món, la natura, és això, aquesta cosa passiva... No? Aquesta cosa que s'atribueix a l'ofemení, a més, la natura, la passivitat, no? On l'ésser humà, masculinament, no? Diguéssim, d'alguna manera, decideix què fer amb allò. No? Ja com és com el terreny de joc de l'ésser humà. I això, home, doncs jo crec que és una mica problemàtic. per diversos aspectes.
Ho estem veient ara, eh? Abans d'entrar en tota aquesta problemàtica, que de seguida ens l'expliques, jo crec que si parlem de natura, podríem estar tots més o menys d'acord en el que implica i en el que significa. Vaja, hauríem.
Aviam, digues, més o menys, per jo ubicar-me.
No?
Dispara, dispara. Que tinc curiositat per saber més o menys quina és la...
Si ens fixem en natura, jo estic parlant de ser...
Del bosc.
De viu, de cosa viva.
De cosa viva.
No?
Vale.
Si és un bosc, una selva o un desert.
Vale.
Val? Si ens fiquem en cultura, jo crec que ja tenim més problemàtica per definir. És així?
Segurament sí.
Doncs comencem a definir cultura.
Vale. Però, clar, haurem de donar una definició provisional alguna cosa així, perquè si no, aquí no acabem mai. Jo et diria que potser cultura és aquell àmbit pròpiament humà que no és fonamentalment tècnic. O sigui, l'ésser humà, podríem dir que té diverses... La cosa que diferencia l'ésser humà és el llenguatge potser més estructurat, més escrit, més, encara que sigui oral, més gramatical. I, per altra banda, podríem dir que l'element cultural és allò que fa l'ésser humà a nivell simbòlic o a nivell social. O sigui, allò que el defineix, més o menys. No? És que, clar, com jo vinc aquí una mica a desmuntar la diferència entre cultura i natura, clar, quan ens posem a definir cultura, ens trobem que és molt difícil parlar de la natura. Aquest és el tema. Perquè la natura ja és cultura. I la cultura ja és natural en si mateixa, seria la idea.
La natura ja és cultura en tant que què?
En tant que la relació que tu tens amb la natura és una relació cultural.
Val.
O sigui...
Ho hauria.
No, l'és.
Sí?
O sigui, cultura no implica, una cosa que aquí he dit moltes vegades, cultura no implica quelcom bo. No és un adjectiu qualitatiu de bo. No ho és. Cultura no implica que algú sigui bo o dolent. És una qualitat d'algo, però no és bona o dolenta. D'acord? O sigui, la cultura pot ser putrefacta. Vull dir, només cal recordar que durant els pocs anys que va estar el nazisme a Alemanya, es va representar, no sé si 180 vegades, la marquesa de Venècia, de Shakespeare. Curiosament, l'enemic és un jueu, no? Però vull dir que la cultura... I allò era cultura, eh?
És que es discuteix molt, sobre el...
El marquesa de Venècia.
Sí, sobre el significat del marquesa de Venècia.
Jo soc partidari que no crec que sigui una obra antisemita.
Jo tampoc ho he cregut mai.
Harald Bloom estaria molt en contra meva, però...
Jo tampoc ho he cregut mai. Jo crec que és una relació... Hòstia, ara ens estem sortint, de tema completament, però
petit
ja passa això amb
aquesta
secció. Jo crec que el marquesa de Venècia sempre ha estat una crítica ferotge a la societat d'aleshores.
Brutal. És una crítica molt forta del capitalisme, a les inicis del capitalisme venecià. És una crítica molt forta també a la certa misogínia que hi ha llavors. Hi ha un travestisme superinteressant al Marquès de Venècia. És una obra magnífica, la recomano molt, si algun moment la podeu veure.
Sí.
És espectacular.
Bueno, qui diu al Marquès de Venècia a l'Alemanya nazi també diu òperes wagnerianes, eh?
Exacte, clar, però Wagner sí que era més explícita la cosa.
Wagner sí que era una miqueta més del ram. Diguem.
Exacte.
Sí.
Però... Retornant, si vols.
Sisplau.
Tornem-hi, no?
Sisplau.
Perquè encara em posaré aquí a parlar del Faust i de les feres.
No caldria.
Bueno, clar, natura i cultura... No, però... quan dic que la cultura és... O sigui, la natura és una cosa que està mediada per la cultura, és que l'ésser humà és un ser... Sempre es diu, és un ser social, és un animal polític, no sé què. Vale? Això és cert, però la gent ho utilitza una mica de manera una mica potser perversa, però diguéssim que això és cert. No diguéssim que... El món està regulat per un metabolisme social, no? I com he explicat més d'una vegada amb la qüestió de la natura, aquí jo crec que hi ha molts autors que analitzen això, no? O sigui, com la qüestió, sobretot a partir de la revolució industrial, que és on canvia la relació que tenim amb la natura, hi ha la primera reacció de caràcter més reaccionària, que és el romanticisme, no? que és més conservador i de més, que sí que és cert que comencen a defensar la natura... però en un sentit quasi idealitzat de la mateixa. Però durant el que ja serà més el segle XIX i el XX, especialment dintre de l'escola, doncs potser tindríem a Marx, que ho analitza molt bé, però després tenim l'escola crítica al segle XX, i els autors més coneguts, sens dubte, són Adorno i Horkheimer, que a la dialèctica de la il·lustració, que és una obra que és molt important per la filosofia del segle XX, analitzen com s'ha arribat a la barbària del segle XX, no? I analitzant la il·lustració i la ideologia, se n'adonen de diverses coses, no? I allà és on diuen, de manera molt, segurament icònica, que el problema, un dels problemes principals, és com ha canviat la relació que hi ha amb la natura. On? Perdona, que estic en constipat i de tossir. Hem canviat de... La natura era allò estrany, allò altre. Sí. Era aquesta físis, era aquest lloc on habitaven els déus, on habitaven forces desconegudes, que teníem una relació de... Passàvem per allà, però havies d'anar amb compte, no? Passaves pel camí de la natura i havies de...
Una relació amb el misteriós, eh?
Misteriosa, però era també de ser respecte i d'entendre que un formava part d'allò, però no manava. No? Tu peregrinaves per la muntanya i eres conscient que tu formaves part d'aquell organisme, però en tu no decidies què passava o què deixava de passar. No? I això amb la revolució industrial canvia. No? I llavors tota aquesta natura passa a ser un lloc de recurs natural, on extreure recursos.
Sabem que ens podem aprofitar i beneficiar.
Exacte.
De la natura.
Llavors ens veiem com a amos nosaltres mateixos, no? I llavors, què passa? Que ens acabem fotent nosaltres mateixos, perquè formem part de la natura, òbviament, no?
Això passa amb tot, eh? Qui parla de boscos com a natura està parlant del mar com a natura, on passa exactament el mateix.
Exacte, exacte. O sigui, i la idea llavors és que quan ens salvem d'això, o sigui, per això deia que està mediada culturalment la relació amb la natura, no? Perquè llavors ens podrem dir, bueno, ja, però és que jo no tinc una relació amb la natura. Jo vaig a passejar, jo vaig a la platja, jo cuido, llenço les coses a la meva bossa...
Jo me l'estimo.
Jo me l'estimo, jo vaig a la muntanya i recullo la merda que deixen els altres, els pixapins o els domingueros. Jo conec més o menys com funcionen les coses, tinc una relació així, no? I és com, vale, això està genial, no? I jo no ho dubto. Però primer, dues coses. Una cosa molt important és que individualment no ens podem alliberar de res. Això primer de tot. O sigui, com... Jo no puc dir, no, jo estic lliure d'aquestes coses socials. No. No. Ningú està lliure de la ideologia. Ningú s'escapa d'això. Perquè que un tingui una relació de certa veneració i respecte a la natura és una conseqüència, precisament, de l'explotació prèvia de la natura. És a dir, la meca del hipisme, que són els parcs naturals...
Sí.
Són la conseqüència directa de la necessitat de defensar el poc que queda de les canteres d'explotació i del com extreuen petroli als Estats Units? El cracking? Del cracking?
Sí.
Que tenen el terra que no poden cultivar. Els Estats Units no pot cultivar el seu terra, perquè està tot patat pel cracking, no? Doncs clar, els parcs naturals, que són la panacea de l'ecologisme, són la conseqüència directa d'un món que explota la natura. Vull dir, i al final allò s'acaba convertint en un nicho de mercat. O sigui, Yellowstone sustenta d'alguna manera les mines de coltan. Vull dir, són qüestions que van de la mà, no? I per això mateix crec que és trampós diferenciar natura i cultura, perquè crec que és una diferenciació que paralitza. I aquí és on, una mica fins on volia arribar, no? Diguéssim que si ens adonem, no? O si
Fracking,
perdó. Exacte. Okay. Cracking, quasi. Si ens adonem, no, que precisament un dels problemes principals o una de les qüestions que és que com ens relacionem amb la natura està mediat per la cultura, crec que ens diu que hem de començar a deixar de separar de manera tan forta, perquè si no, no podrem mai actuar. No podrem intervenir. No, perquè no, si la natura és la natura, no som responsables, llavors. Aquí és una mica la idea, no? Llavors, és una separació que potser és molt còmoda, separar natura i cultura.
Però sí, som responsables.
Exacte. Totalment. I la cultura...
Ara, quan es diu totalment, he pensat, som responsables o som corresponsables?
Clar, és que aquí he de ser molt ràpid, no? Però som responsables com a espècie, però és que a mi no m'agrada parlar d'espècies. O sigui... Són víctimes com a classe, no més aviat. O sigui, no és cert. O sigui, com una cosa que... Jo crec que un vocabulari que s'ha de canviar, amb el tema de l'antropocè, no?, que és una cosa que ara s'està posant de moda una altra vegada, que ja fa 20 anys, més o menys, es va posar molt de moda. A mi això de l'antropocè em sembla un xurro de definició. O sigui, per qui no sàpiga, l'antropocè és bàsicament els geòlegs. I a finals del segle XX, més o menys, es posen d'acord en que hi ha una... la gent que decideix geogràficament més,
sí?
Ja no és cap cosa natural, entre cometes, sinó que és l'ésser humà. L'ésser humà és qui més modifica el medi. I, per tant, hi ha una nova era al planeta Terra que es van posar d'acord en dir antropocè. No? Perquè antropos, doncs, ja està.
Uh-huh.
No? Perquè és qui més defineix amb el canvi del gel, els vents, les pluges, el no sé què. Clar, aquesta definició, a mi això de l'antropocè, no? Em sembla una mica perillós. No? Perquè com que l'ésser humà és qui decideix.
Compte que s'ha llegit la truita.
No, perdona.
L'antropocè aquest. No?
Per què?
Perquè és totalment coherent i totalment cert que l'home ha propiciat el canvi climàtic que estem vivint, però això ha arrabassat ja l'espècie humana, tot i que no t'agradi parlar d'espècies, ha arrabassat ja l'espècie humana i l'home aquí ja no decideix res, sinó que estem pendents de veure què passa.
Tu creus?
No? Això és el que estem venent tots com a canvi climàtic, eh?
No, clar, perquè, òbviament, perquè aquí, clar, imaginar la fi del capitalisme és una cosa que és inimaginable, no? És molt més fàcil imaginar la fi del món. Això és cert, eh? És molt més fàcil imaginar... Això és una de les frases més cèlebres de Frederick Jameson, després agafada per Mark Fisher. És més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Aquesta és la gran derrota ideològica, eh? És la gran derrota. Clar, aquí ja estem un verdut tot, llavors. O sigui... Perquè, clar, la idea és que no és l'espècie humana no ha fet el canvi climàtic. Això és una mentida com una catedral. La mentida, l'espècie humana existeix des de fa milions d'anys. Aquí, l'espècie humana no ha fet res. Ha fet res de res. No, però és veritat, ostres.
Però dit així, Leo, és una mica trumpista.
No, gens. El canvi climàtic existeix. I és per gent com Trump que existeix, precisament. O sigui, perquè, clar, quan diem l'espècie humana...
Això et deia, matitza, perquè si no...
No, clar, òbviament. O sigui, anava a arribar ara. O sigui, com...
ara.
Perquè és, bàsicament, dir l'espècie humana és responsabilitzar a un nen congolès, que és real, això. Ell no ha fet res. O sigui, com hi ha uns agents que intervenen més que d'altres. O sigui, no és l'ésser humà que contamina. L'ésser humà no contamina. Contaminen els bilionaris i el mètode extractivista de la natura. O sigui, la idea és que hi ha certes maneres de que són totalitats que extreuen coses del món. És una manera de mantenir una relació amb el món, que és natural i alhora cultural, que si aquesta manera... La manera en la qual estem una relació amb el món és una manera extractivista, d'extreure, i no de suport mutu o no de col·laboracionisme, estem perduts. Estem perduts, perquè ara mateix està clar, jo crec que és evident, que això no crec que m'ho posis en dubte ni tan sols, que la manera que tenim de relacionar-nos tant natural com culturalment, perquè és més o menys el mateix, és a través de l'extracció.
Uh-huh.
No tenim una relació flexible, tenim una relació extremadament flexible, però en tant que extracció. Tenim una relació amb el món que es dedica a extreure recursos de les coses, i de la gent, i de les persones, i de la natura. I d'allà on anem, i ja després, si allò torna, bueno, és més secundari. O no?
Per què?
Per què? Com que per què?
Perquè o sigui, és el secundari.
Perquè si aporta benefici ho farem, si no, no. No? O sigui, com per què de cop l'upcycling i tot aquest rotllo de... No, torna el mòbil i et donem un mòbil nou i així com tot aquest rotllo, no? Perquè es comença a fer això, perquè falten microchips. O sigui, com, diguéssim, en el nostre món jo crec que quan hi ha una relació de retorn... succeeix perquè es porta un benefici, no? Però no perquè hi hagi una idea de mantenir allò, no? És a dir, això és com si tenim una planta comunitària, no? Tu una planta pots agafar fulletes per cuinar, posem una alfàbrega, no? Llavors, com tothom va allà, ha de ser conscient de que, bueno, agafaré una mica per cuinar jo avui, però la planta no les podem agafar totes. El problema és que tu fiques una planta aquí i en 15 minuts no queda ni una fulleta. O sigui... Perquè quina és la frase? Si no l'agafo jo, l'agafarà l'altre.
Uh-huh.
No és culpa meva, si no l'agafo jo, l'agafarà l'altre.
I així amb tot, eh?
I així amb tot. Així amb la fulleta, així amb la persona, així amb...
Tenim l'ésser humà de per si, i acabem amb això, eh? Però respecte a la natura, però jo crec que ho podem incloure en altres vessants. Tenim una cultura destructiva?
Destructiva, eh? Sí. Sí, perquè... Totalment. O sigui, sobretot perquè... especialment en el nostre damunt, el capitalisme és una cosa tan destructiva, necessita la destrucció. És una cosa que a més, molta gent conservadora no se n'adona. O sigui, per ser un bon conservador s'ha de ser anticapitalista. Perquè el capitalisme no pot conservar res. Ho ha de destruir tot per mercantilitzar-ho tot. O sigui, perquè com necessita constantment expandir-se, no pot quedar-se en el que té, necessita nous nichos de mercats a explotar i noves matèries a explotar, necessita destruir tot el que existeix per rentabilitzar-ho econòmicament. Llavors, com la nostra cultura està mediada pel mode de producció, no? O com a mínim molt influenciada, si no volem ser tan radicals, com, però estem molt influenciats, més que res perquè hem de viure i hem de pagar el lloguer i hem de comprar menjar, etcètera, etcètera, la nostra cultura és radicalment destructiva.
El conservador hauria de ser més liberal que capitalista?
No, tot el contrari. Ah, clar, bueno, però si liberal i capitalista és més o menys el mateix. No, potato, potato, una mica no. O sigui, pot ser un liberal clàssic, de tall... És una mica com... Podria ser-ho, però... Home, un autèntic conservador... Jo crec que hauria de ser més... Inclús, ni de nosaltres liberal, eh? Però més anticapitalista que un liberal, jo crec. Penso de veritat, això, eh? No és demagògia, eh? O sigui,
No. Un dia parlem... Dic un dia per no posar-te ja en un compromís de la setmana que ve, eh? Però estaria molt bé la setmana que ve perquè venim d'eleccions gallegues. Podríem parlar de grans corrents filosòfics que hagin creat ideologia?
Grans corrents filosòfics que hagin creat ideologia. Vale, puc pensar-hi. Li donaré un parell de voltes, a veure què puc trobar i que sigui interessant de
sí?
comentar. Sí.
Lleus Plouà.
Un plaer.
Gràcies.
La setmana que ve.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Oh, i tant.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti de la canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti de la canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si cremar el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Avui, 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, un dia que, com us podeu imaginar, el vivim molt intensament. Per celebrar aquest dia s'ha fet de tot, des de programes especials a qualsevol lloc on us podeu pensar.
trucant als tòtems de la ràdio del nostre país, canviar la programació de dalt a baix, i és que el dia de la ràdio ja permet fer tot això i molt més. Però avui, des de la caravana de Ràdio Estel, volem girar la moneda de nou i donar veu a persones que tenen molt present la ràdio, però que sovint no en són els protagonistes. Volem posar en valor les ràdios locals d'aquest país. Parlem dels directors i directores de les ràdios locals, aquelles ràdios que probablement no guanyaran un Ondas, o sí, qui sap, però que la feinada que fan pel territori i els seus veïns no té preu. Per això, a aquesta hora, saludem en directe el director de Ràdio Arenys, Antoni Cintes. Antoni Cintes, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, molt bona ràdio, moltes gràcies.
I també saludem a aquesta hora la directora de Ràdio Tàrrega, ella és Gemma Peris. Gemma, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i moltes felicitats a tots.
Igualment, moltes felicitats a tots dos. Deixeu-me començar preguntant-vos què és per vosaltres la ràdio. Què té la ràdio que no el tinguin altres mitjans, Antoni?
Mira, jo la ràdio sempre l'he viscut com una imaginació d'allò que passa i s'explica. O sigui, era molt típic, i ja fa molts anys, escoltar un programa i imaginar-te com era el locutor, com era el que t'estaven explicant, com era aquella música que t'estava arribant a les orelles, explicar l'actualitat era... La immediatesa era la ràdio en aquells moments. És veritat que avui en dia tot això ha canviat molt, però perquè amb la ràdio, la ràdio en color, la ràdio internet, tot això també ho ha tret, però la ràdio té aquesta vivesa que encara jo crec que la conservem.
Gemma, què és per tu la ràdio?
Clar, per mi al final és tota una vida, perquè a casa meva eren grans fans de la ràdio. La ràdio estava oberta permanentment, sempre 24 hores, i per tant tota la vida he viscut acompanyada de la ràdio. És veritat que després a nivell professional hi va haver una època que vaig estar treballant més a la tele, però clar, després he entrat a treballar a la ràdio local, a la ràdio de proximitat, i això és tota una vida, perquè la vius des d'un costat i des de l'altre, i fa que tingués aquesta visió, parlem de la màgia, no?, de la ràdio, i penso que realment aquest punt màgic, el so, sempre arriba molt menys. El so i les olors, no?, sempre arriben molt menys. A menys fan treballar la imaginació, i cadascú s'imagina, com deia ara, cadascú s'imagina dins del seu cervell que el seu món, el seu propi univers, i cadascú pensaria que el que està escoltant és diferent. Per tant, té una capacitat molt més important per entrar dintre dels sentiments i les sensacions de les persones.
Antoni, Gemma, de seguida entrem en el món de la ràdio local, que jo considero de veritat que és importantíssima i que s'ha de posar molt en valor en el nostre país. Però abans deixeu-me que us pregunti com comença la vostra relació amb la ràdio, Antoni.
Mira, jo ve de família, també. El meu pare feia la meteo cada diumenge a Ràdio Arenys, i ens diem igual, ell es diu Toni Cintes també com jo, anava als estudis, però estem parlant que era molt petit, hauria de tenir 6 o 7 anys, sí. I li deien bon dia a Toni per fer la meteo, i jo anava dient bon dia. Tant és així que van dir, aquest noi no pot ser que vingui a dir bon dia cada vegada que ve el meu pare, em van posar darrere el control, i en qüestió d'un any ja estava fent de tècnic de sol.
Gemma.
Potser no és tan llarga, però vaja, també quan vaig començar a decidir, anava a l'institut i vaig decidir que volia dedicar-me al periodisme, doncs el primer mitjà on vaig començar a col·laborar va ser justament aquí a Ràdio Tàrrega. En aquells moments fèiem això, encara anàvem amb Revox i cintes que es tallaven, i clar, ha canviat moltíssim, però aquesta va ser el meu primer contacte amb la ràdio local.
Gemma, quina és la importància de la ràdio local al nostre país?
De fet, jo penso que no en som prou conscients del valor i de la importància que té la ràdio local, perquè hem de pensar que un ecosistema com el que tenim aquí a Catalunya, jo m'atreviria a dir que és únic. Hi ha molts pocs llocs al món on hi hagi tantes ràdios municipals en municipis que potser són molt petits. Hi ha poblacions que tenen 3.000, 4.000 habitants i que tenen la seva pròpia ràdio local. I estem tan acostumats, és el de sempre, no?, que el de casa ho tens tan a mà que potser no hi posem prou valor, i fan una funció absolutament a la seva comunitat, al seu servei, perquè per les ràdios locals, al final, hi passen totes les associacions, totes les entitats, les escoles, les persones que fan moure una població. I és un, on es bull moltes vegades, on hi ha tot aquest ecosistema de, que fa que una persona se senti implicada en la seva comunitat i en la zona on viu. Per tant, penso que és molt, molt important la ràdio local, perquè si no, ara que les xarxes estan tan esteses, ens podem trobar que una persona que només s'informi a través de bombolles informatives que et poden donar les xarxes socials, consumeixi el mateix que si està vivint a Quitàrrega, que si està vivint a Nova York o que si està vivint a París. I, en canvi, no sap potser qui són els regidors de la seva població o quina és l'entitat que ha organitzat el Carnaval, per exemple. I, per tant, és importantíssim. Els mitjans locals i per extensió les ràdios, penso que són importantíssimes.
Toni.
Sí, jo penso que la paraula és la cohesió. O sigui, jo crec que les emissores municipals hem ajudat a cohesionar molt els nostres pobles i ciutats. Us posaré l'exemple d'Arenys, per exemple, i va néixer l'any 1979, això va ser la primera emissora municipal de Catalunya, i en el moment aquell era molt il·lusionant, evidentment jo no hi era, o sigui, sí, no hi era a la ràdio, tenia un any en aquells moments, però al llarg dels temps això s'ha anat guardant. Aquesta cohesió ha permès justament als pobles créixer, evidentment conèixer i participar de la política local, participar de les entitats. Les entitats entre si s'han interrelacionat, ha permès fer moltes activitats, la ràdio ja ha estat al centre. Jo sempre dic moltes vegades s'ha de saber separar la ràdio musical de la ràdio d'àmbit generalista. No dubto de que les emissores municipals no poden omplir 24 hores de programació, bàsicament perquè els seus pressupostos no ho permeten, però sí que en aquelles hores dels prime times típics de la ràdio, nosaltres també funcionem molt Arenys al cap de setmana, el cap de setmana és puntal, justament perquè com que la gent està més a casa, la pot escoltar més, la gent pot participar-hi més, és un espai de participació constant al cap de setmana, i entre setmana tenim uns informatius que van cobrint tot el que es va fent i programes d'actualitat.
Mm-hmm. Ens deia la Gemma, Toni, fa un moment que cal posar en valor la ràdio local. Creus que ho posem en valor?
Sí, jo penso que sí, tot i que ja hem tingut èpoques de tot, perquè m'hi ha de venir d'una altra tertúlia que estàvem parlant sobre temes de la ràdio. Si us recordeu, al llarg del temps, la ràdio, quan va aparèixer el vídeo, que deia, el vídeo aquí, el de Ràdio Star.
Correcte.
El vídeo madrarà la ràdio, no? I la ràdio va sobreviscut. Va arribar a aparèixer també allò de la ràdio digital, que deia, no, la ràdio digital es carregarà la ràdio de tota la vida i ara ho haurem de fer com la TDT. Tampoc. Han vingut les xarxes socials i les hem utilitzat per fer ràdio. Per tant, penso que la ràdio en si està valoritzada i s'ha de revaloritzar i s'ha de reinventar. És necessari que es reinventi constantment. De fet, que la ràdio avui compleixi, celebrem 100 anys i que a nivell d'estat i amb una ràdio que neix a Barcelona se celebri el mes de novembre 100 anys, però que ara estiguem parlant que en aquest moment les emissores municipals estan a punt de complir els 45, home, dona per veure que realment és un moviment viu. A Catalunya s'han comptabilitzat amb més de 100 i és un territori especial. A vegades, en alguna trobada així de ràdios, sempre fan referència a les emissores catalanes. Després, a Andalusia també hi ha moviment, a València també hi ha moviment, a Balears hi ha hagut alguna cosa de moviment, però la referència per excel·lència ha sigut la catalana. Mm-hmm.
Jo quan us pregunto si es posa en valor, entenc que la gent, el comú de la societat, jo crec que sí que us posa en valor. És evident que us posa en valor, que us escolta, perquè us sent propers, perquè els hi doneu notícies que els està passant i que els hi preocupa de forma directa a la gent d'Arenys, a la gent de Tàrrega. Mira, per exemple, hem fet l'exercici d'entrar a les vostres webs i trobem titulars com, per exemple, a Ràdio Arenys, 13 ports senglars capturats en els darrers 2 mesos a Arenys, o a Ràdio Tàrrega hi trobem l'associació Tàrregats, atès 80 gats i ha tramitat 60 adopcions en el seu primer any de gestió de la gatera. Per tant, coses absolutament directes que interessen a la gent que hi viu allà, no? Però des del món de la institució, s'us fa cas? S'us escolta, Gemma?
Sempre demanaríem més, no, nosaltres? És veritat que, per exemple, ara... Sempre demanaríem més, esclar. És veritat que nosaltres ara, per exemple, des de la Federació de Mitjans de Comunicació Local, som presents a la taula del centenari que organitza la Generalitat per poder coordinar tots els actes que es fan. Però sí que s'ha de tenir en compte que al final som emissores municipals que estem finançades per la publicitat, també per la xarxa, per la Xal, però bàsicament pels nostres ajuntaments. I en aquest sentit, sí que a nivell econòmic, doncs, tota ajuda seria benvinguda, no, Toni? Tu, suposo que estàs d'acord amb mi que tota ajuda seria benvinguda. I són presents en aquesta taula i, per tant, entenen perfectament de que sí, de que la ràdio local és imprescindible pel país que tenim. Però, vaja, ens podríem posar, no sé, a fer llista de sol·licituds. Hem de tindre en compte que en aquests moments estem amb un temps de canvi molt important, tots els mitjans, però les ràdios locals també. En aquests moments som, podríem dir que ràdios híbrides, treballem entre la ràdio de l'FM de tota la vida, perquè ens entenguin els oients, però també ens estem digitalitzant i estem entrant a tot el món del podcast, perquè és evident que els nous oients han canviat la manera de consumir mitjans de comunicació i també els mitjans de comunicació local, i per tant s'ha de fer un esforç amb això. I a vegades no és fàcil quan parlem de redaccions o de mitjans petits, que doncs, quan parlem d'això, que hi ha 150 emissores locals professionalitzades a tot el país, doncs està clar que no tot és. Potser tindrem la capacitat de poder fer-ho al 100% de garanties, i per tant ajudes en aquest sentit, doncs la veritat penso que serien molt benvingudes.
Sí, no, jo et puc dir, per exemple, quan parlem de la relació que tenim entre la ràdio i els ajuntaments o els governs, home, no és fàcil. No és fàcil perquè hi ha moments en els quals has d'explicar coses que, evidentment, el govern no agrada, millor de l'oposició, eh? O sigui, aquí ens trobem que nosaltres estem fent un estil o una ràdio que és crítica amb allò que passa al poble. Per tant, és evident que això, segons quins sectors polítics, sobretot, no els agrada. Després, és la dualitat aquesta d'haver de demanar el pressupost que t'has d'anar donant cada any. És veritat que el CAC va posar en marxa el contracte programa, demana que les emissores formalitzin els seus contractes programes, bàsicament per garantir una certa continuïtat del mitjà i que no hagi d'estar a les ordres dels pressupostos municipals, però clar, tots coneixem també com van els ajuntaments d'atrapats en els seus pressupostos. Per tant, no deixa de ser que nosaltres ens comparen amb altres serveis municipals, potser que estan més, que formen part més de l'estatus d'un poble, i constantment ens han qüestionat quin és el pressupost que tenim. Després, a partir d'aquí, nosaltres amb eficiència intentem treure el màxim rèdit de cada euro que l'Ajuntament ha de portar, perquè evidentment la ràdio com a municipal no pot ser una ràdio sostenible. Sostenible ho és, vull dir, no, és deficitària en si. Uh-huh. És una ràdio, però clar, té un retorn social que aquest no es comptabilitza a nivell econòmic i que potser s'hauria de fer, i que és on es veu el retorn que té en cada emissora municipal dintre del seu territori.
Perquè sense voler que soni a típic tòpic i a clàssic o a ridiculització inclús, però teniu la sensació que feu, que aconseguiu fer una ràdio de qualitat amb un pal i una espardenya?
Això moltes vegades ha estat al llarg de la història. Sí, perquè quan jo recordo, per exemple, sortim la primera unitat mòbil, i estem parlant de fa molts anys, aquí es va inaugurar l'autopista del Maresme, teníem una unitat mòbil desmuntada, encara hi havia la Guàrdia Civil, si trobem nos a l'any 90-91, ens van aturar la Guàrdia Civil i no es creien que allò era una unitat mòbil, es pensaven que era una bomba. I allò era l'unitat mòbil de Radio Arenys en aquell moment. Clar, donava la sensació aquesta ben clara d'anar amb una sabata i una espardenya i aconseguir la mateixa qualitat que tenia potser en aquells moments Catalunya Ràdio, per exemple.
Bé, perquè sempre aspirem a més, és a dir, sempre volem més, sempre estem intentant això, arribar a tot i arribar al màxim de llocs possibles. Llavors, tot i que la majoria de ràdios estan professionalitzades, sí que a nivell tècnic i a nivell tecnològic, tenint en compte que, a més, està canviant tant i tan ràpid, doncs a vegades sí que tenim aquesta sensació una mica d'ofec de dir arribarem o no arribarem. Mm. Estem ara, per exemple, tots tenim l'ull posat ja amb la implantació de la intel·ligència artificial, que serà, suposem que, un boom, i que després s'anirà, com tot, no? S'anirà assentant, i haurem de saber quines eines podem utilitzar i quines no, i quines ens van més bé i quines no. Però, vaja, sempre estàs amb aquell ull mirant a veure què és el que arribarà ara. I una mica, no sé, Toni, a veure quina sensació tens tu, però des de que vaig arribar a la ràdio, ara farà 16 anys, en aquell moment hi havia estàvem emetent per FM els magazins matinals, els programes dels col·laboradors, que hem de destacar també que són molt importants, i els informatius, i hi havia una pàgina web estàtica i no parlàvem de xarxes. I ara som els mateixos treballadors i ja podeu imaginar com ha canviat la ràdio en aquests últims 16 anys. I sabem que encara ens espera... Estem al mig de la centrifugadora, que estem al mig de la revolució, encara ens esperen molts més canvis, i sempre tens aquella sensació de dir a veure si arribem.
Bueno, hi ha un punt clau, Per exemple, el moment en què entra la primera càmera fotogràfica a la redacció de la ràdio i se'ns demana o se'ns diu... Que fem en el seu moment, ja estic parlant de fa molts anys, que fem fotografies perquè han de servir per una pàgina web que ara anem a posar en marxa. I tothom ens deia, una pàgina web anem a posar en marxa. O sigui, aquelles notícies que ara diem per escrit, per locutem a la ràdio, les posarem a la pàgina web, sí. Però és que això ha sigut una evolució constant, i ara avui en dia, per exemple, els periodistes estan utilitzant el telèfon mòbil per àudio, com per vídeo, com per fotografia, i fins i tot per, a part d'una conversa telefònica, entrar en directe des de l'exterior amb una qualitat que quasi bé és la mateixa que la que ens teníem aquí dintre en els estudis. Vull dir, evidentment la tecnologia la utilitzem a les emissores municipals, però de la mateixa manera que, per exemple, l'esteu utilitzant a Ràdio Estel, també. I segurament, ara des de fora, miréssim un estudi d'una emissora com la vostra, un estudi com l'emissora com la d'Arenys, un estudi com la de Tàrrega...
Seria pràcticament igual.
Clar, els veuríem igual. És veritat que la quantitat de gent que destinem a fer uns programes, a vegades aquí ens trobem que tenim un tècnic i un locutor i poc més, i en canvi d'altres emissores que tenen més recursos que sí que poden destinar més gent, però que al final...
Toni, vosaltres heu de tindre en compte que vosaltres, Arenys, també sou uns privilegiats, En general, les ràdios...
No volia convertir això en una batalla.
A Ràdio Tàrrega no tenim tècnic, A Ràdio Tàrrega ens ho fem tot nosaltres mateixos i no tenim tècnics, És a dir que...
Clar, el territori és molt diferent. Abans tu ho deies, no? Hi ha unes 150 ràdios a tot Catalunya, i hi ha emissores. Hi ha pressupostos i pressupostos. I cadascú s'acaba adaptant en allò que té per fer el millor producte, perquè al final el que busquem és que l'oient, el nostre oient del poble, de la ciutat, escolti la teva emissora. Per què? Perquè li parles, si vols, com que deies, no? Dels porcs senglars, dels 13 porcs senglars, que han matat aquests últims dies Arenys, perquè s'acostaven excessivament a dintre del que és el casc urbà. Però és que això ha generat un debat de si cal, no cal, com ho fem, de quina manera, on els han portat, com els han endut... O sigui, tot aquest debat social és el que després, si en treus un profit, aquí pots treure tertulis, aquí pots treure entrevistes, aquí pots treure fins i tot polítics fent reflexions sobre el futur de com tractar aquest problema.
Noteu aquest retorn d'aquest valor de proximitat? És a dir, la gent pel carrer us diu, hosti, gràcies per la feinada que feu, perquè estic informat del que passa al meu territori.
Moltíssim. Sí. Jo et diria que a vegades per arribar a casa tinc que agafar un carrer alternatiu.
Sí. Gemma.
A vegades... Potser no tant les gràcies, Toni, estic molt contenta que tu vagis rebent les gràcies, però sempre fem la mateixa, nosaltres sempre fem la mateixa broma. Diguis alguna cosa que no sigui, diguis alguna cosa incorrecta, ja veuràs com tens aquí com sonen els telèfons dient a veure si mirant a veure si ho heu explicat bé o no, i per tant és evident que la gent ens escolta i és evident que la gent s'informa a través dels mitjans. Avui, per exemple, sí que estem rebent moltes felicitacions a través de les xarxes, i sí que a vegades tens aquesta sensació, sobretot la gent que ve aquí molt habitualment a la ràdio, perquè si féssim números de quanta gent, de quantes veus arriben a passar pels estudis d'una ràdio local al llarg del dia, doncs segurament ens en faríem creus, I sí que veus que valoren el fet de tenir una emissora a la seva població i la feinada que fem.
Com a directors...
Les emissores municipals són molt estimades.
Deies, Toni, perdona.
No, deia que són molt estimades les emissores municipals i és evident que sortir al carrer, que només et comentin que hi ha això, que hi ha l'altre, que et vaig sentir l'altre dia, i encara és important. És evident, quan ens equivoquem, perquè ens equivoquem, som persones, ens ho diuen, ens truquen, ens envien whatsapps, condicionats, no condicionats, o sigui, ens diuen moltes coses. Això que heu dit no és així, perquè jo sé que va passar això o altre, no sé què. Bueno, doncs escolta'm, vine a la ràdio i explica-ho. O sigui, això és el dia a dia. I jo penso que sí, que moltes emissores municipals que tenen aquesta connexió amb la població aconsegueixen aquests nivells de participació dels seus militants.
Acabem una mica amb alegria, però d'aquella manera ho dic, perquè suposo que el dia que se us gira més feina i que aneu tots atabalats, tant a Ràdio Arenys com a Ràdio Tàrrega, és el dia de Festa Major?
És un dels dies...
I eleccions.
I eleccions, també, oi, Toni?
Sí, sí. Sí, bueno, els dies previs de les eleccions, que hi ha molts de nervis, sí. El dia del debat, que també n'hi ha molts, el dia de les eleccions, el dia de Festa Major, sigui gran, sigui petita, són dies molt claus. En aquell dia la gent espera. Arenys, per exemple, els diumenges, és un dia molt clau. Aquí fem un magazín d'actualitat que ara, per cert, està premiat per els Premis Ràdio Associació de Catalunya, el programa dominical.
Patabam.
30 anys que l'estem fent. I que aquest programa és totalment obert a la participació. Hi ha participació política, hi ha participació d'entitat, i a més els oients hi truquen. No sé per què les emissores municipals, els dies festius, són aquells dies en els quals més gent escolta. Bueno, sí que ho sé, o crec saber-ho. Però, perquè al final és el dia que poden estar a casa i ens escolten més. L'emissora municipal no s'escoltaran en cotxe. Clar. O si escolten Ràdio Arenys, al cap de 3 minuts en cotxe ja deixen d'escoltar-la, perquè surten del que és el nucli, el terme municipal i poca cobertura té després, ja.
Toni Cintes, director de Ràdio Arenys, Gemma Peris, directora de Ràdio Tàrrega, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer avui aquest programa i fer-ho una mica més especial en el Dia Mundial de la Ràdio. Moltíssimes felicitats a les dues ràdios. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Molt bé, felicitats.
Una abraçada.
Gràcies.